Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El ple de febrer de Sant Cugat arribava carregat amb més d'una quarantena de punts i 12 mocions presentades pels grups municipals. L'habitatge i l'urbanisme han estat protagonistes amb el pas endavant per construir 66 habitatges de protecció oficial a l'avinguda de Puig de Rimília i la preservació de la masia de Can Ametller. Un dels punts de més gruix, com era l'aprovació del pla director de les arts visuals i plàstiques, finalment ha caigut de l'ordre del dia. Pel que fa a les mocions, consens fràgil entre les formacions que componen el ple. Han prosperat dues que eren institucionals, les dues presentades per Junts i una del PSC, però amb esmenes al govern. Parades sense marquesines ni seients, amb una il·luminació deficient, pantalles que no funcionen, manca d'accessibilitat i poca o cap informació sobre les línies, parades i horaris. És la realitat de la majoria de les parades de la xarxa d'autobusos de la ciutat, fruit d'anys sense inversió. L'Ajuntament s'ha compromès a fer els deures aquest 2025. Així ho ha acordat aquest dilluns amb l'aprovació d'una moció institucional, original del PP, per elaborar un pla de parades al municipi amb l'objectiu d'implementar millores tecnològiques i de seguretat a totes les parades de la ciutat. L'escrit també contempla la implementació d'aquest pla en col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona. I l'Ajuntament ha acordat en el ple municipal de febrer la modificació puntual del Pla Parcial d'Ordenació del Sector de Turó de Can Mates. L'objectiu d'aquesta modificació és per construir habitatge protegit a l'avinguda de Puig de Rimília. En concret, es tracta d'una promoció que suposa un sostre de 4.630 metres quadrats que inclouran 66 habitatges de protecció oficial, 3 habitatges lliures i una planta baixa que es destinarà a un equipament públic assistencial o administratiu d'uns 500 metres quadrats. La proposta ha comptat amb els vots a favor de Junts, Esquerra, PSC, PP, CUP i En Comú Podem i l'abstenció de Vox. Les 236 famílies que viuen en algun dels habitatges de lloguer de règim general de Promusa podran ampliar el contracte més enllà dels 15 anys màxims establerts fins ara, sempre que continuïn complint els requisits contractuals. Així ho ha aprovat el Consell d'Administració de l'empresa d'habitatge públic de Sant Cugat, que estableix aquest canvi amb l'objectiu de garantir la seguretat i estabilitat de les famílies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
I a les 11:04 iniciem la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimarts. És temps per parlar de cinema, d'allò que ha destacat a la gran pantalla. I saludem Víctor Alexandra. Què tal, Víctor?
Hola, Carme.
Molt bon dia. Et confesso que avui no conec la protagonista del cinema a la xarxa. Cantant i actriu britànica, però ara no sabria associar-la. Dona'm amb alguna pista. De qui parlem avui?
Bé, últimament, esclar, estava molt retirada, però s'havia fet gran, però més gran del que li tocava, per la vida dura que va portar a partir de bastant jove. Ella era, va ser molt famosa en el seu moment, va ser musa dels Rolling Stones. I a més va tenir una relació d'uns anys amb Mick Jagger, però quan la relació es va acabar, ella no ho va acabar de pair, això, va viure molt malament, i aleshores va entrar en el món de les drogues, intents de suïcidi, i a més li va canviar la veu. I avui la sentirem, perquè sentirem la veu que tenia de jove, que era una veu dolça, càlida, i després se li va transformar en una veu, doncs, de femme fatal, molt greu. Era molt maca, la veu greu. És a dir, li va servir per crear un altre tipus de personatge musical.
Clar.
Però clar, el deteriorament físic el va patir, i a més la salut la va trair moltíssimes vegades. Va tenir moltes malalties, moltes coses, i tot això, doncs, bé, va arribar fins als 78 anys.
Doncs avui la protagonista d'aquesta història a Cinema a la Xarxa és Marianne Faithfull.
Continguts en xarxa.
Això és Cinema a la Xarxa, i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó era Scarborough Fair, la fira de Scarborough, de Simon i Garfunkel, interpretada per Marianne Faithfull, una veu anglesa que va alternar la música amb el cinema, amb una personalitat extraordinària. Tan extraordinària que va ocupar el número 25 a la llista de les 100 dones més importants del rock. Avui us en parlo perquè ens ha deixat recentment. Va morir el 30 de gener passat, a Londres, amb 78 anys. Potser el públic jove no en sàpiga gaire d'ella, però cal dir que bona part dels primers anys del rock no s'expliquen sense Marianne Faithfull. El rock en aquells temps era un terreny eminentment masculí, i les dones hi tenien un paper molt, molt secundari. Ella, però, dotada d'una bellesa seductora i d'una presència magnètica, va despertar l'atenció del públic i dels mitjans de comunicació, i el seu nom i els seus discos van travessar fronteres. Marianne Faithfull havia nascut el 29 de desembre de 1946, i l'any 1964, quan tenia només 18 anys, va conèixer els Rolling Stones. I fruit d'aquesta relació amb el grup, Mick Jagger i Keith Richards li van escriure una cançó per a ella. La cançó es deia As Tears Go By, les llàgrimes van caient. I va ser tot un èxit. És aquesta. It is Fast Years Go By, la cançó que Mick Jagger i Keith Richards van compondre per a Marianne Faithfull. Marianne Faithfull era íntima amiga de la model i actriu italo-alemanya Anita Pallenberg i totes dues van iniciar al mateix temps una relació amb dos membres dels Rolling Stones. Anita Pallenberg va ser parella de Brian Jones durant un parell d'anys, i després, quan la relació amb Brian Jones es va acabar, aleshores va començar una altra amb Keith Richards. I Marianne Faithfull, per la seva banda, va ser parella de Mick Jagger entre 1966 i 1970. De fet, hi ha cançons dels Rolling Stones que parlen de la ruptura entre Mick Jagger i Marianne Faithfull. Quan la relació es va acabar, ella no ho va pair i va entrar en el món de les drogues, fins al punt d'arribar a un intent de suïcidi. També li va canviar la veu. La seva veu natural, com hem sentit, era una veu suau, melòdica, però va canviar de registre i es va tornar més aspra, més esquerdada. Cosa, de tota manera, que la feia molt més profunda i personal. Cinematogràficament parlant, la seva primera aparició al cinema, Marianne Faithfull la fa quan té 20 anys, en el film de Jean-Luc Godard, Made in USA, al costat d'Anna Karina i Jean-Pierre Le. Passa, però, que no hi ha... En aquesta pel·lícula no ho fa com a actriu, sinó com ella mateixa. I no és fins l'any següent que debuta interpretant un personatge de ficció a la pel·lícula Georgina, en companyia d'Oliver Reed i Orson Welles, per bé que també hi tenia un paper, un rol molt secundari. És a la pel·lícula següent, La noia de la motocicleta, de Jack Cardiff, ja com a protagonista, al costat d'Alain Delon, que comença a adquirir un nom encarnant una dona casada, liberal, que agafa la seva Harley Davidson i se'n va a veure el seu amant, que viu en un altre país, i pel camí va coneixent altres homes. I després d'això fa el paper d'Ofèlia a Hamlet, de Tony Richardson, amb Anthony Hopkins. Però bé, escoltem ara Marianne Faithfull en una versió que ella va fer d'una cançó dels Beatles, que és alhora una de les millors cançons de tota la història de la música. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the one I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know, he wouldn't say. Quina cançó més genial i més universal que Yesterday, oi? La va compondre Paul McCartney, se n'han fet més de 2.000 versions i està considerada la cançó més punxada per totes les emissores de ràdio del món. Per cert, que la cançó de John Lennon, El teu ocell pot cantar, una cançó del 1966, està dedicada a la parella que formaven Mick Jagger i Marianne Faithfull. Però, com deia abans, l'abús de les drogues va repercutir molt negativament en la vida de Marianne Faithfull. Va ser per culpa de les drogues que no va poder treballar amb Mick Jagger a la pel·lícula Ned Kelly. Estava previst que ella hi intervingués, però no va ser possible. A més, es va sotmetre a 3 avortaments. Li feia por que els seus fills poguessin patir drogadicció. tenia molts problemes de salut i, per si fos poc, quan tenia 60 anys, li van diagnosticar un càncer de mama. Però, per sort, li van agafar temps i es va recuperar. De tota manera, a partir d'aquell moment, no va parar de tenir problemes greus de salut. Quan tenia 62 anys, li van diagnosticar hepatitis C i va haver de cancel·lar les actuacions previstes. El 2014, amb 68 anys, arran d'una caiguda a Grècia, es va trencar el maluc i va patir una infecció. I el 2016, per culpa de la seva addicció al tabac, va patir un emfisema. Tot i això, continuava fumant, i no va ser fins al 2019 que no ho va deixar. Era una persona físicament molt feble, i el 2020, quan va esclatar la Covid, va caure malalta un altre cop. Tot i això, va tornar a tenir sort, i contra tot pronòstic se'n va sortir, encara que amb algunes seqüeles, com per exemple la pèrdua de memòria. Pel que fa a pel·lícules, en va fer 18 en total, i entre les més destacades, doncs hi ha Intimitat, de Patricia Ro, París Je T'aime, un film de 20 episodis dirigits per directors diferents, ella va intervenir en el de Gus Van Sant, Maria Antonieta, de Sofia Coppola, i sobretot, el film pel qual l'any 2007 va ser nominada a la millor actriu en els Premis del Cinema Europeu. El film era Irina Palm, i Marianne Faithfull interpretava una dona que, per aconseguir diners per al tractament mèdic que necessitava el seu nebot, es prostituïa i entrava en el món en un món sòrdid que no coneixia. L'any 1979, Marianne Faithfull va gravar la balada de Lucy Jordan, una cançó que el temps ha convertit en una icona feminista, per bé que és una cançó escrita originalment per un home, el músic nord-americà Shel Silverstein. Aquesta cançó va agafar una nova volada quan Ridley Scott la va incloure la versió, amb la versió de Marianne Faithfull a la banda sonora del film Thelma i Lewis. I serà precisament amb aquesta versió que tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, i que hem dedicat a Marianne Faithfull, morta el 30 de gener passat, a l'edat de 78 anys. Veurem que la seva veu és molt més fosca que la que li hem sentit, per exemple, cantant Yesterday. La balada de Lucy Jordan parla d'una mestressa de casa que no ha pogut veure realitzats els seus somnis i que s'enfila a una teulada. Fins la setmana vinent, amics.
she climbed when all the laughter grew too loud.
Continguts en xarxa.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
La Carnisseria Segarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
L'emmagatzematge i la gestió de dades és clau a la nostra societat. Les empreses, les comunicacions, els bancs, el sistema sanitari, el món acadèmic, l'entreteniment, tots han fet el salt a la digitalització que se sustenta sobre enormes bases de dades. A més, això va en augment. Cada dia o cada cop som més persones que consumim més i més dades. Les necessitats de processament de dades creixen exponencialment al món i per això l'augment de les capacitats tant de transferència com d'emmagatzematge d'informació suposen un repte gran i urgent que cal afrontar. I per parlar de com el sincrotró pot ajudar en aquest aspecte, ens acompanya avui el Salvador Ferrer, que és un veterà de l'ALBA, que ha estat director científic del sincrotró i que fa investigacions sobre espintrònica. Salvador, molt bon dia.
Bon dia tinguis.
Benvingut.
Gràcies.
Estàs preocupat?
No, gens.
No?
Ah, vols dir pel general?
Pel tema que ens ocupa, sí, sí. Fa una estona que mostraves la teva preocupació.
Sí, sí, mira, deixa'm complementar el que dius amb una cosa. Vosaltres sabeu, tothom sap, que l'emmagatzament de dades digitals, que això vol dir tot el que hi ha en el Google, hi ha a la intel·ligència artificial, les pel·lícules, etc, tot, es fa amb memòries magnètiques, que es diu, que són capes magnètiques que estan sobre discs que giren per ser llegits, com eren abans els DVDs i els CDs. Uh-huh. Val? Esclar, això és el 70% de la informació digital està emmagatzemada amb aquest tipus de cosa, que és molt obsoleta, perquè té 30 anys de vida, i és molt vella pels estàndards actuals. I sobretot consumeix moltíssima energia perquè per llegir la informació digital magnètica s'ha de fer girar un disc. I per fer girar un disc es necessita un motor. I un motor gasta corrent i a més s'escalfa. Llavors, per un motor no passa res, però si n'hi ha 500.000, doncs llavors la cosa es posa molt sèria. Llavors, el que està passant actualment és que els bancs de dades
sí.
Consumeixen tant que no hi ha subministre elèctric en les ciutats per alimentar-los, veieu? Mira, et donaré un exemple molt senzill.
Per això estava preocupat i sí. M'estava dient hem de trobar solucions alternatives.
Exacte. No? Donaré un exemple molt senzill que ara em ve al cap. El sincrotró nosaltres gastem 2 megawatts de potència, típicament. Al costat estan fent una base de dades, allà on les ceràmiques, que en consumeix 21. Imagina't, 10 vegades més. I nosaltres que vam començar dèiem, oi, quanta corrent gasta el sincrotró. I ara resulta que el veí en gasta 10 vegades més. Bueno, 10 no arriba, 8 i mitja o 9. Doncs això a escala mundial s'està desmadrant d'una manera espectacular. Llavors, esclar, ja fa anys que s'està buscant maneres de reduir aquest consum energètic. No és només el consum energètic, sinó la refrigeració. Es necessita refredar tot això. Per això estan aquestes granges de servidors a sota terra, amb puestos freds i tot això. Mm. Però tot i així, doncs això, fixa't, si s'ha de fer una central nuclear només per alimentar una base de dades d'aquestes, és una cosa que és bastant surrealista en un món que està consumint cada vegada més energia i que ens estem enviant, ens estem anant a pique, no? Llavors, una de les coses que fa la ciència és intentar canviar això amb una nova tecnologia menys invasiva energèticament. I això és el que ha donat lloc a el que es diu l'espintrònica. Llavors, perquè us feu una idea, imagineu un codi de barres en un supermercat. La caixera o el caixer agafa el producte on hi ha el codi de barres enganxat sí. I el passa per sota d'una llum per llegir. Però l'ha de bellugar. I llavors el que es tracta és de fer un sistema que no es bellugui, saps? Que es pugui llegir la informació magnètica fent desfilar, com si diguéssim, les barres elles soles, sense que hi hagi un suport mecànic que es bellugui. Bé, això és la base de l'espintrònica. Llavors el que es fa és injectar unes corrents, i això ja no ho explico bé, però ho explico molt, injectar unes corrents especials, que es diuen polaritzades amb espín, però això ja és una cosa més tècnica, que empenyen aquesta informació magnètica i la fan desfilar per sota del lector. Això és una àrea de recerca de l'espintrònica, que serveix això per reduir el consum d'energia. I una altra, molt important, és l'amplada del còrric de barres, si us heu fixat, ha anat disminuint amb el temps. Abans eren més amples les barres, ara són més fines, perquè d'aquesta manera la densitat d'informació augmenta, no? La informació continguda per unitat de longitud es va fent més alta, a mesura que els bits, que són a les barretes aquestes, són més fins. I això és una altra àrea de recerca, i aquí és on jo he estat treballant una mica, saps? En concentrar la informació magnètica en zones cada vegada més petites.
I en quin punt diríem que està ara mateix tota aquesta investigació?
Està molt avançat, sí, sí. Sí, sí, ja hi ha empreses japoneses i coreanes que estan començant a intentar comercialitzar les primeres coses de memòria magnètica d'aquestes bases, d'espintrònica. Però encara no estan al mercat, diguem, a l'abast, com estan les bateries de liti o... Encara és una cosa...
I quant temps calculeu que... Falta encara fins
sí,
a assolir...
Jo no ho sé, però un senyor que hi entén molt, que està a Alemanya, que es diu Stuart Parking, que és un dels que sap més del món d'això, ell diu que ho veu en el comerç d'aquí 3 o 4 anys.
Tan ràpid?
Sí, es veu que sí. I llavors això, clar, si això funciona i té èxit, perquè ha de ser barat, també, clar, és que hi ha moltes condicions, de ser barat i tal, però llavors, esclar, això és una revolució en l'emmagatzematge. Pensa que la intel·ligència artificial necessita una quantitat... Es basa en què? En llegir coses, la intel·ligència artificial, i fer barreges de les coses i fer productes amb això, no? Esclar, això...
O sigui, que més consum encara.
Molt més, però moltíssim més. Energia. Més. Per exemple, ara li estava explicant a l'Anna. Per exemple, hi ha programes d'intel·ligència artificial que són capaços de fer-te una partitura d'en Bach, per exemple. I com ho fan? Doncs agafen tota l'obra de Bach, miren totes les partitures, miren tots els arpegis, els acords, totes les notes i tal, se'n donen compte, analitzen amb els algoritmes quines són les més freqüents, les menys freqüents i tal, i amb la base d'això fan una composició com si el Bach l'hagués pogut fer. I les fan tan bé que costa molt distingir si és autèntica o no. Això és cert, Això, tot això és real. Però, esclar, el consum de dades, que això significa... d'anar i vinguer amb tota l'obra del Bach i tal, llegir, comprovar, variar, pal, tal, és brutal. Doncs ara això aplico a tots els camps.
I jo em pregunto, i li pregunto a vostè, l'espintrònica és la solució o és una de les solucions?
Ara mateix és l'única així en aquest àmbit de reduir energia, consum d'energia i tal, és l'única que hi ha. Hi ha molta gent que hi treballa, Hi ha moltes branques d'espintrònica. Dintre de l'espintrònica hi ha diverses alternatives.
Com quines? Així, fem una mica un dibuix i ens fem una mica...
No, això ja és més tècnic, però el tipus de materials, per exemple, que es fan servir, hi ha tipus de materials més de tipus semiconductor, altres que són el que en diuen estacs de capes magnètiques, Això és que és una mica tècnic, però, bueno, diguem...
Una mica farragós.
Sí, ja és una cosa més de laboratori. Hi ha més... Diversos camins, diguem, que diversos grups estan seguint per arribar al mateix fi, no? Per exemple, hi ha gent que està fent amb l'espintrònica el que en diuen memòries neurològiques, o sigui, copiant el funcionament del cervell amb un sistema d'espins, d'espintrònica, és a dir, fent servir dades magnètiques que, diguem, que se sumen i tal... I quan arriben a un cert nivell d'intensitat, que això és una intensitat de magnetització, doncs disparar una cosa, el que fan les neurones, no?, amb les sinapsis. Doncs hi ha gent que està treballant en aquesta àrea, bé, hi ha molta varietat. La recerca és enorme,
Val, Salvador, jo ara em poso fent d'advocat del diable. Això ho estem plantejant com la solució, ara mateix. Però té algun inconvenient?
No.
Cap?
Bueno, el preu pot ser car, perquè és sofisticat, saps? Per exemple, l'èxit de les bateries de liti perquè és molt senzill de fer, saps? Si hagués hagut una bateria que hagués costat molt de fer, no estarien els telèfons i a tot arreu. I això el que pot passar és que sigui una cosa massa de laboratori. Això és el risc que jo hi veig. Que no sigui això tan senzill fer una producció... Però vaja, els que hi treballen diuen que no, que se solucionarà. O sigui però vaja, jo per mi aquest és el risc,
Perquè entre els avantatges de l'espintrònica hem parlat d'un menor consum energètic, que és el que es busca, no? Això, principalment. Sí. Una millor eficiència.
Sí, bueno, una millor eficiència, sí, una eficiència similar, millor eficiència, sí, similar, similar. Actualment s'està competint amb les velocitats de lectura dels discs que giren. Sí, se superen una mica, però no molt. No és que sigui tampoc una revolució. La revolució està en l'energia.
Més ràpida?
El què? La lectura? Sí una mica més ràpida, sí.
Mm-hmm. Major densitat d'informació?
Sí, això està avançant-se molt. Ara mateix hi ha propostes de bits, i això sí que és una cosa que jo he treballat directament, que són petitíssims, que són, o sigui, a més de ser d'aquest, diré jo, d'unes dècimes de mil·lèsima de mil·límetre, o sigui, unes dècimes de micra, ja són de centèsimes o mil·lèsimes de micra, o sigui, ja són coses nanomètriques molt, molt petitetes, que es poden llegir. Sí, sí, això és una densitat d'informació, una millora molt forta, sí.
I més durabilitat?
Sí, sembla que sí. Sembla que, vamos, almenys, els discs d'ara tenen, què tenen? Tenen 20 o 25 anys de vida tranquil·lament. Doncs això no se sap molt bé, però ja se suposa que per l'estil.
Uh-huh. No sé si ens deixem alguna cosa important en relació amb aquest tema.
Bueno, mira, en el Sincrotrons treballem molt amb aquestes coses, eh?
Home, clar.
No amb l'aspecte més de consum, però amb els principis bàsics de tot això. O sigui, tenim molta activitat amb això. O sigui, nosaltres som capaços, amb les eines del sincrotró, de veure els bits aquests magnètics i fer-los bellugar amb corrents i tal, i veure com es belluguen, quina dificultat tenen, quines velocitats agafen, etc. Això ho fem des del punt de vista de laboratori, eh? No encara de consum, però amb experiments de diverses línies de llum. Sí, sí, això és una activitat molt comú a casa nostra.
O sigui que ja a l'alba, treballant amb aquesta llum de sincrotró, esteu avançant en aquest àmbit.
Sí, perquè la llum de sincrotró veu l'emanació, saps? Al final, a veure, quant de temps ens queda?
No gaire.
Al final, mira, us heu d'imaginar el següent. Tu tens una brujoleta que té el pol nord apuntant cap amunt o cap avall. Si és cap amunt és, per exemple, un 1. Si és cap avall és un 0. I això és la unitat d'informació, el bit. Uh-huh. Aquesta brujoleta està feta de molts àtoms magnètics, com el cobalt o el ferro, que tenen els electrons amb un spin, el que es diu un spin net, que és una brujoleta. O sigui, els electrons són brujoletes, eh? Són petites brújoles. O sigui, un electró té la càrrega elèctrica, que és el que fa la corrent elèctrica, no? Però, a més, té el que es diu l'spin. L'espín és com si fos una baldufa que gira. I la baldufa pot girar cap a la dreta o cap a l'esquerra. Uh-huh. Si gira cap a la dreta, és l'espín cap amunt. Si gira cap a l'esquerra, és espín cap avall. I això és així. I sempre gira, d'una manera o de l'altra. Però l'estar amb càrrega i, a més, girar, és com una brújula. Es fa el que es diu un moment magnètic, és a dir, com una brujoleta petita. Cada electró és una brujoleta petita. Llavors tu tens un àtom. Llavors, esclar, si n'hi ha un que gira cap a una banda i l'altre cap a l'altra, es compensen, les dues brújoles es compensen. Però si el número és imparell, per exemple, n'hi ha tres, i un va cap amunt, l'altre cap avall, doncs per força el tercer no té ningú per compensar. I per tant hi ha un spin net, hi ha una brújula, un spin, o sigui una brujoleta neta en l'àtom aquest. Això és el que passa amb els àtoms magnètics. Entens què vull dir?
Sí.
Doncs allò, si em poses molt de junts, tu vas sumant totes aquestes brujoletes i tens una brujola ja forta, grossa, amb molt de magnetització, que es diu, que es pot llegir amb un sensor magnètic. Això és l'espintrònica, la base d'això. I es diu espintrònica per l'espin, perquè és l'espin de l'electró el que confereix tot això. Llavors és molt interessant perquè l'espin de l'electró és una de les coses de la mecànica quàntica molt interessants i més misterioses, perquè encara hi ha coses curioses de l'espin que encara hi ha gent que no les entén.
Li he de dir que és un àmbit una mica complex, eh? Per la gent a peu de carrer, entendre moltes d'aquestes coses se'ns fa una mica
és que, mira,
feixuc.
En 5 minuts no es pot explicar això.
Home, ja, jo m'imagino si porta tota la vida treballant en aquest àmbit, no?
Tenim 15 segons.
Sí.
En l'Einstein li van dir, vostè ens pot explicar la relativitat en 5 minuts? I ell li va contestar, vostè ens pot explicar com es fa una truita en 5 minuts, sapiguent que no sé el que és el foc, no sé el que és un ou, no sé el que és una paella, no sé què és el ferro? Doncs és la mateixa pregunta.
Molt bé. Ha quedat molt clar. Salvador Ferrer, Gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest espai del Sincrotró per parlar doncs, de les coses que encara estan per arribar però que ja s'estan tocant, ja s'estan treballant. Esperem que arribi el dia, eh?
Sí, sí.
I que arribarà, ho podem explicar.
Sí. Sí,
d'acord?
Segur que sí.
Moltíssimes gràcies.
De res.
Bon dia.
Bon dia.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A l'Espai d'Entitats d'avui parlarem d'un projecte que combina una vessant social i una vessant musical. Es tracta de Petits Músics del Món, una iniciativa impulsada per la Fundació Aula de So que ofereix una educació musical a criatures en situació de vulnerabilitat arreu del món. I per conèixer millor aquesta iniciativa tenim amb nosaltres el Martí Marín, que és president de la Fundació Aula de So. Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Creus que la música pot ser una bona eina per un canvi social?
Jo crec que la música és una molt bona eina per un canvi social i per l'educació i el creixement personal de les persones, no només a Malawi, sinó, evidentment, a casa nostra. No és diferent, crec que absolutament.
I com va sorgir la possibilitat de crear una iniciativa com aquesta?
Bé, suposo que aquesta iniciativa va sorgir molts anys enrere. Jo soc fundador del Cor Infantil Sant Cugat i l'equip que m'acompanya també ho creia així. Era important que els nens de Sant Cugat que venien a cantar coneguessin altres realitats fora d'aquesta bombolla. Molts de nosaltres hem estat cooperants, vam estar, jo en el cas, a Nicaragua, hem estat a Bolívia, a Colòmbia, i va sorgir una oportunitat. En aquest cas, nosaltres no vam anar a buscar Malawi, sinó que Malawi ens va venir a trobar. Vam fer un intercanvi amb un grup de... ens van demanar si podíem acollir un grup d'africans de... crec que el primer país era Tanzania, el grup es deia Africali, i els hi van dir que no res d'hotels, que en famílies, que acollits, que en format d'intercanvi. I quan va venir el segon any el grup de Malawi, el seu director, que venia amb ells, Matthew Zenfune, va conèixer el que fèiem i em va demanar si volíem col·laborar. I vaig dir, vale, deixa'm veure què tens, què fas. Me'n vaig anar allà. Per mi va ser tota una aventura, perquè no sabia ni on anava. Vaig haver de buscar el país en el mapa. I quan vaig arribar vaig descobrir que hi havia molta música, que hi havia barbaritats de potencials allà dintre, però que senzillament calia transformar-ho d'alguna manera, perquè ells mateixos, per exemple, deien que el seu no era música. I què vol dir? I això que feu no és música? Què és, doncs? No, això és el nostre, però no és música, traducció, no estava escrit en partitures. Dic, pues, ja veus quina tonteria, pues, aprenem a fer-ho. I a partir d'aquí van començar a sorgir projectes, es va crear l'associació, Petits Músics del Món, es va consolidar com a ONG declarada d'utilitat pública, i com et comentava abans de l'entrevista, ara ja forma part, s'integra dins de la Fundació Aula de So. De fet, l'antiga associació Petits Músics del Món aquest any es dissoldrà, perquè el projecte queda, diguem-ne, encardinat o inclòs dins de la Fundació, amb el que creiem que podrà tenir encara més ressò i més impacte.
Déu-n'hi-do. I escolta'm una cosa, un projecte com aquest ha tingut dificultats burocràtiques, que és el més feixuc de tot quan un vol tirar endavant un projecte com...
Tots els projectes tenen dificultats burocràtiques. La burocràcia es caracteritza per...
posar pals a les rodes, no?
Per ser, bueno, és dificultosa, és la manera que tenim les persones d'organitzar-nos, i de vegades és massa burocràtica i poc cooperativa. La sort és que tant Music Roads Internacionals, Music Roads Malawi, que és la nostra contrapart en allà, com nosaltres mateixos, doncs, som gent molt efectiva i amb ganes de fer, i hem solventat, diguem-ne, els impediments. És a dir, el projecte inicialment mai va tenir suport de ningú, ni d'institucions. Les acollides dels primers grups les fèiem nosaltres, els primers intercanvis els sufragàvem nosaltres, i a poc a poc ha anat tenint doncs, més suport institucional, encara creiem que molt poc, per l'impacte a nivell nacional que té, perquè l'impacte de Petits és, jo crec que és considerable, donat el mínim pressupost que movem i l'abast de les iniciatives. Perquè com a ONG o com a projecte de cooperació no enviem llet, no enviem medicines, no salvem negritos, sinó que hem cregut que l'empoderament cultural, l'educació, és la gran eina de transformació. I, per tant, els protagonistes del projecte no som nosaltres. Nosaltres som canalitzadors, són ells. I això ens dona molta força i els resultats són brutals. De fet, la figura d'en Matthew Zenfune, que és el coordinador allà, el director, és capdalt. Ell és Tumbuka, és de les cultures del nord. Ell, a més, és antropòleg, coneix, domina les cultures, entén la seva gent, sap com fer les coses, sap com portar les coses, sap les dificultats, que de vegades aquí no les entenem perquè no ens fem la idea. Ara mateix estem fent un projecte en una escola i sort que és ell, perquè tradueix, diguem-ne, les seves explicacions perquè les entenguem, i no és qüestió d'idioma, i pot traduir el que nosaltres proposem perquè ells ens entenguin d'una manera més clara i efectiva. I doncs, com que ells són els protagonistes, sí, l'administració i la burocràcia va tard, molt tard o infinitament tard, però el projecte tira endavant.
Quins criteris seguiu a l'hora de decidir amb quins països es treballa?
No ho decidim, els països ho decideixen. És a dir,
són ells que venen a vosaltres?
Sí, com et deia, jo no vaig a buscar Malawi, de fet no sabia ni on era en el mapa, ho vaig haver d'anar a buscar. Mozambic va venir al darrere, Zimbabwe va venir al darrere, i llavors és poc a poc. De fet, el nucli actual de l'activitat és Malawi, però el projecte està dissenyat per cooperar organismes o institucions que creguin que el desenvolupament de la cultura a través de la música i de l'educació és capdalt per la transformació de les societats, i si hi ha algun projecte interessant farem de canals, de mediadors i del que calgui per recolzar-ho. A nivell pràctic sempre són ells que han vingut, i nosaltres l'únic que hem fet, hi ha experiència en cooperació, doncs, canalitzar les coses perquè tinguin sentit.
I ara mateix en quins països esteu treballant?
Ara estem fonamentalment a Malawi. De fet, a Zimbabwe hi ha hagut, diguem-ne, una reestructuració de la nostra contrapart i Mozambic està molt caldo. I hem dit, bueno, espereu, organitzar-vos, i llavors ens centrem de moment en Malawi, però, per exemple, el Fòrum Internacional, que és una activitat molt senzilla, però que participen els tres països, és un espai on nens joves dels quatre països, comptem el nostre, intercanvien opinions, idees, visions del món, i, de fet, el dia que es fa el fòrum, doncs ens trobem amb polítics i institucions. El primer any vam donar més peu als polítics i institucions i el darrer any vam donar més peu als nens perquè els polítics i institucions escoltin més i parlin menys. I doncs la feina dura, la feina diària, els projectes globals pràcticament ara estan tots a Malawi, però hi ha altres projectes puntuals com aquest que s'obren a altres països. Hi ha hagut interès per fer-ho a Argentina o fer-ho a països de l'Àsia, però hi ha un problema pràctic. El fòrum es fa a temps real, i quan uns dormen, els altres es lleven i els altres, per tant, ja buscarem. Però, bueno, no tenim ni un afany expansiu ni res per l'estil. Anem fent a mesura que van sortint projectes que creiem que mereixen recolzament.
Quina és la metodologia que utilitza cadascun d'aquests països a l'hora d'ensenyar música als infants? Abans ens posaves l'exemple de les partitures, que no feien, sinó que la música era alguna cosa que sorgia de dins, no? Sense...
A veure... Hi ha un vídeo que està penjat a YouTube, que és el primer vídeo que vaig fer. Quan vaig arribar allà, em vaig dedicar, quan vaig sorprendre, a gravar. Es diu Choirs de Loba, cors arreu, de petits músics, i és el que em vaig trobar al carrer. No vaig anar enlloc, no vaig anar a buscar una sala de concerts, i em vaig trobar un quartet de nois cantant a capella al carrer, i pensava, mare de Déu, ja m'agradaria que aquest grup estigués allà a Sant Cugat, o en una petita sala em vaig trobar 12 dones cantant un Masies de Händel amb nens penjats a l'esquena i zero partitures. I amb una altra, doncs una església que feia 3 hores de missa, aquestes que fan tan eternes, plenes de cançons. En canvi, vaig anar a les escoles i em vaig trobar professors, professores, en aquest cas, ensenyant barbaritats. En lloc d'ensenyar música, ensenyaven do, re, mi, bueno, un antimusical, i a més desafinat. I de fet hi ha una cosa que és curiosa, hi ha un concurs que ells en diuen una categoria de cors que en deien solfa choirs. Els solfa choirs eren cors que cantaven amb notes, eren els pitjors, desafinaven com animals, una cosa bàrbara, era una cosa brutal, era inclús anecdòtic, però... Jo crec que és una influència del colonialisme, postcolonialisme, de que les partitures és, bueno, algo fonamental. Evidentment, llegir i escriure música és molt útil per entendre, però transcriure la seva música no és fàcil. Nosaltres hem treballat amb la Universitat de Debrecen, amb alumnes de superior, hem presentat projectes a etnomusicòlegs aquí, i són hores i hores de feina, perquè no és la mètrica, el ritme, el compàs, no és, i l'afinació de vegades no pot ser representada amb la notació del nostre sistema. Tot i així, hem fet i hem desenvolupat allà formació de professors, més orientada a la pedagogia. Vam crear un llibre que es diu Birimanque, Birimanque és camaleó, i és una cançó tradicional d'ells, on va ser un projecte que a mi m'agrada i m'entusiasma. És un projecte que vam fer amb tot d'escoles de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola, i amb la gent i l'equip de Malawi, que era bàsicament recuperar cançons d'aquest país. Avui dia allò ha acabat sent un projecte de la UNESCO, hi ha una base de dades brutal a la Chancellor College, amb vídeo documental, perquè ja no es perdi tot aquest material. I els nens d'aquí van il·lustrar un llibre de cançons, i els nens d'allà il·lustraven, per tant, el llibre té dues cares, un dibuix de Sant Cugat, Cerdanyola, Rubí, i un dibuix de Malawi, i una transcripció d'una partitura simplificada amb un manual per a les escoles catalanes perquè puguin explicar aquella cançó, i un manual didàctic perquè ells puguin ensenyar música a partir de la seva música. I aquesta llavor es va traduir en formació de mestres, cursos de formació, online training a partir de la formació online a partir de la pandèmia, amb cursos de capacitació, bueno, amb mil i una activitats, amb la creació del Hieras, que és un grup de nens que actua, balla per tot el país i inclús en actes exteriors, són convidats inclús internacionalment. I, per tant, metodologia, doncs, evidentment la música s'aprèn vivint-la, és allò del learning by doing, i la gramàtica ve després. No conec cap nen anglès que hagi après a parlar anglès amb un llibre de gramàtica, ni cap nen català que hagi après a parlar català amb un llibre de gramàtica. Crec que en general tots aprenem a casa amb les nostres mares i pares, amics i germans, i després ve la gramàtica, la cal·ligrafia i tot el que tu vulguis.
Has notat, has pogut observar algun canvi en les comunitats on treballeu gràcies a la música?
Sí, molts i brutals, molts aspectes. Per exemple, quan vam arribar a Malawi, la seva música no era música. Avui la seva música és un nucli important de tot el projecte educatiu i això es tradueix en confiança en un mateix, amb la pròpia cultura i amb els valors de la pròpia cultura. Una altra cosa, per exemple, les noies no tenien accés a la música, i menys a un baix elèctric o una bateria. De fet, se'ls tractava de prostitutes i es vinculaven amb aquest món perquè era un món de rastafaris i un món...
Frívol, no?
Frívol, i en canvi ara tenim una... Pues, la Daughters Band, la Mama's Band, grups de dones, molts grups amb noies, i està absolutament normalitzat que les noies tinguin el que tenen dret de fer, que és el més normal del món, puguin participar de la música. També hi ha una apertura i, evidentment, o sigui, ja fora de lo que és purament cultural, l'educació musical ajuda a engrescar i a motivar els nanos a anar a l'escola i a formar-los personalment. O sigui, en una classe jo puc explicar teoria, matemàtiques, el que vulguis, però per fer música has d'estar present, amb les orelles obertes i amb ganes d'escoltar, perquè si no, no entra. Per tant, o sigui, a part dels valors innats de l'educació musical, hi ha valors com aquests socials que s'han anat desenvolupant a poc a poc.
Uh-huh. I com ho han rebut els propis infants i sobretot les famílies?
Bueno, jo crec que ho reben de moltes maneres, perquè a més, a part de l'educació, s'han muntat activitats paral·leles. Per exemple, sabeu que cada any portem nois i joves que venen a visitar i fan tallers a les escoles. Això és un incentiu perquè els nois i noies vagin a l'escola i no abandonin els estudis. 10, 8, 7, els que jo pugui portar s'emporten el premi de poder venir i poder veure que, i viure, sobretot, no una pel·lícula sobre el món occidental europeu, sinó venir i viure amb les famílies, entendre nous formats o plantejaments, la relació, com és la relació amb els pares, com és la vida dels nens a les escoles, què implica una escola amb 24 alumnes a l'aula i no 150, què implica disposar de llibres, què implica un pare o una mare que t'abracen i que t'escolten, què impliquen milions de coses. Viure-ho és un canvi dramàtic en tots ells, que a més es tradueix en un feedback. Els nens que tornen lideren projectes en les seves escoles, al seu barri, al seu entorn. Per tant, no et sabria mesurar, no penso utilitzar cap intel·ligència artificial per mesurar-ho tampoc. Crec que l'impacte és el del tu a tu i es reprodueix de manera logarítmica i exponencial.
Aquest cap de setmana he organitzat un concert de Marcel Nol amb l'ensemble Ethic Art. Sí. Quina és la relació que té aquesta formació amb petits músics del món?
La relació és curiosa. El Marcel és un professional de la viola i és company d'una germana meva. Ells tenen una orquestra, un sextet, ell és compositor. De fet, les seves obres són precioses i el concert va ser extraordinari, la gent li va encantar. Ell em va demanar de fer un concert i li vaig dir que, si volia, podia un concert benèfic. Em va dir que encantat de la vida i aquesta és la història. No hi ha intríngulis ni coses estranyes. Senzillament em va oferir això i jo, evidentment, li vaig dir que encantat de la vida. Vam gairebé omplir la sala, va venir molta gent. Ho celebro tant pel projecte com per ells, perquè la música del Marcel és molt xula, molt emocionant, està molt ben feta, composa per bandes, per pel·lícules, per anuncis, per de tot, i els músics eren tots extraordinaris.
Martí, molt ràpidament i per acabar, de quina manera podem col·laborar els santcugatencs amb el projecte?
A què no ho saps? Econòmicament és necessari. Ara hem de construir un pou per problemes sanitaris, hem de seguir construint lavabos, com hem fet darrerament a les escoles, perquè no hi ha lavabos, hem d'aconseguir un fons de beques per ampliar el fons de beques que donem a nens, hi ha una crisi econòmica brutal en allà, s'ha complicat i per molt la situació econòmica.